I aquesta hora del Matí de Reis volem parlar de contes. Segur que ses majestats n'han dut a totes les cases perquè és un regal que mai falla. Avui, però, volem parlar d'uns contes molt especials. Per què, us preguntareu? Doncs perquè donen la volta i posen cap per avall les històries, els rols i els personatges més clàssics. Us parlo dels contes desexplicats de la companyia Vivint del Cuento. Fa pocs dies, a RAC1, vam estrenar l'Estel de Nadal al País dels Contes.
Va arribar l'Estel de Nadal. Amb una cua imponent, llarga, plena de polsim màgic i més brillant que qualsevol altra estrella que puguis trobar al cel.
D'aquí a pocs dies també podreu sentir la rateta que llegia a l'escaleta a RAC+1.
Es tracta de la rateta que escombrava l'escaleta, la flamant protagonista que cada dia escombrava amb passió la seva escaleta. Però també passava hores pintant-se, maquillant-se, empolainant-se, arreglant-se, emmirallant-se, repintant-se...
Ep, tu, para el carro, que estàs explicant fatal el conte.
Ui, com veieu, una rateta amb molt de caràcter que li encanta llegir. I avui estrenem un conte nou, al Via Lliure, de seguida en parlarem. Abans, però, deixeu-me saludar l'Oriol Toro, contacontes i membre de la companyia Vivim del Cuento. Bon dia, Oriol, com
bon
estàs?
Bon dia, molt bé.
Moltes gràcies per ser aquí, en un dia com aquest, tan sí, superespecial. Avui. Com han anat els Reis?
Superbé, els Reis sempre van fantàsticament bé, és una joia. I a més a casa que tenim canalla, encara millor.
Us han regalat contes? Us han portat contes els Reis aquest any?
Sempre.
Sempre, no fallen?
Sempre. Els Reis a casa sempre porten contes, porta contes al tió també. Uh-huh. Clar, és de formació professional, clar, això, ens dediquem a viure del cuento, i per tant sempre arriben alguns quants contes nous.
Avui volem parlar d'un conte o d'uns contes diferents, que són els contes desexplicats, que m'agrada molt aquest nom. És a dir, què vol dir un conte desexplicat? A veure, situa'ns una mica.
Nosaltres expliquem contes, sí? Expliquem contes desexplicant-los. Què vol dir això? Doncs vol dir...
Els desmunteu o què?
Sí, una miqueta. És com si anéssim amb una caixa de contes, mm-hmm, els contes caiguessin tots a terra, es barregessin tots els personatges, totes les històries, tot el que ha passat,
sí,
i llavors els contes tornen a néixer, però explicats d'una altra manera que no és la tradicional que sempre ens han explicat.
Mm-hmm.
Una miqueta el que fem és donar la volta. Canviem rols, canviem estereotips, etc.
Doncs si et sembla, escoltem el conte que estrenem avui i després en parlem. Recordem que és de la companyia Vivim del Cuento, publicat per Baula, que quin títol té aquest conte que sentirem ara?
És el conte dels Reis Mags i els Dolents dels Contes. I ja veurem què passarà amb tots aquests personatges i els Reis.
Molt bé, doncs amb tots vostès, els Reis Mags i els Dolents dels Contes.
La nit de Reis és la nit més màgica de l'any, una nit somiada per petits i grans, però si hi ha algú que l'espera de veritat, són els tres Reis Mags. Com cada any, la casa de ses majestats era un bullir de patges que preparaven carrosses i embolicaven regals. Des que rebien les primeres cartes, allà ningú parava quiet, hi havia molta feina i tothom estava molt content, ja que s'acostava un nou Nadal. Una tarda, mentre revisaven els llibres i contes que havien de repartir, el rei Melcior va quedar ben parat.
Però com és possible? A veure, no pot ser. Ai, mare, que això és un bon desastre.
Què et passa, Melcior? Per què remugues tant?
Ai, Gaspar, tenim un bon problema. Els contes estan tots defectuosos i falten els personatges.
Però què dius, home? Si els vaig revisar un per un i estaven bé. A veure... Ostres, tens raó. El llom no apareix ni en el conte de la caputxeta, ni en el de les cabretes, ni tampoc en el dels tres porquets.
Sí. I en els contes de la Rapunzel, la Blancaneus i en Hansel i Gretel no hi ha bruixa.
Tampoc hi havia rastre dels ogres, ni dels monstres, ni dels dracs. Els pobres reis no en tenien res de res. Llavors, el rei Baltasar va entrar amb una carta molt estranya a la mà. Era tota de color negre i hi havia una aranya molt grossa dibuixada a sobre. Els tres reis la van obrir i van trobar-hi el següent text.
Estimats reis d'Orient, som el llop, la bruixa i el monstre. Escrivim en nom de totes les criatures de conte a qui normalment els nens i nenes anomenen dolents. Aquest any ens hem portat bé, vaja. A veure, xep. En fi, com sempre. Però de debò que ho hem intentat, eh? Mira, jo Només m'he menjat un dels tres porquets. I me l'he menjat a la planxa, que diuen que és més sa. La bruixa ha convertit el príncep en guineu, en lloc d'en Gripau. I el monstre, en comptes d'amagar-se sota el llit, s'ha amagat a la nevera. Perquè quan l'obres hi ha llum i així no fa tanta por, eh? Així que aquest any us demanem que ens porteu menys carbó que l'any passat. A més, ja no estem farts de ser sempre els dolents de les històries. Ja n'hi ha prou. Nosaltres també volem rebre regals xulos i guais. Volem ser els protagonistes dels contes, fer coses bones i que la gent ens aplaudeixi. Per això hem decidit que no tornarem a aparèixer fins que no siguem els personatges bons. Signat, els mal anomenats dolents dels contes.
Els pobres Reis Mags no s'ho podien creure. Amb els personatges dolents en vaga no hi hauria contes i un Nadal sense contes seria ben trist. De sobte, es va sentir un gran escàndol a la porta de casa.
No, no, no serem dolents. No, no, no serem dolents encara que els narradors ho expliquin.
Però què passa aquí? Què és aquest escàndol?
Els tres reis es van acostar cap a l'entrada i van trobar una manifestació on hi havia la bruixa, el drac, els ogres, el llop, els monstres, els fantasmes i fins i tot els gegants.
Bon dia, majestats. Permetin que em presenti. Sóc el llop i parlo en representació de tots els mal anomenats dolents de contes. Com deuen haver llegit en la nostra carta, volem una segona oportunitat. Volem demostrar que podem ser bons i canviar el nostre rol en els contes. I si les nostres demandes no s'acompleixen, doncs no tornarem a les nostres històries.
Després de molt discutir-ho, els tres reis van decidir donar-los la segona oportunitat que reclamaven. Però no seria tan fàcil com creien. Els personatges dolents haurien de demostrar que eren capaços d'ajudar els reis preparant la nit més màgica de l'any.
Mira, llop, si vols demostrar que ets capaç de ser bo, et proposem el següent repte. Ens has d'ajudar a preparar i embolicar tots els animals que aquest Nadal els nens i nenes s'han demanat com a mascota. Ara bé, no te'n pots menjar cap.
Home, però ni un de petitó.
No, llop, ni un, ni mig, ni cap. Tornarem d'aquí una estona a veure com has fet la feina.
Els gossos, els gats i la resta de bestioles estaven en un gran magatzem ple de palla. Al principi tot anava bé i el llop feia servir el seu bon olfacte per trobar l'animal més adequat per cada infant.
Veig que en Pau s'ha demanat un conill. Aquí està. Oh, quina oloreta més suculenta que fa. Però no me'l puc menjar. Au, a la capsa per regalar.
Però l'hora de dinar s'apropava i la cosa es començava a complicar.
Ai, fa massa estona que estic envoltat de bestioles i no sé si em podré aguantar. Tot i que ben pensat, si em menjo un animaló, tampoc se n'adonarà ningú, no? Vull dir, al cap i a la fi, ja n'hi ha una bona pila aquí. Què faig? Què faig? Ja sembla que m'han dit que no ho fes, però és que tots fan tan bona olor. Un i prou? No. Un i prou? No. Un i prou? Ai, no sé què fer.
I doncs, llop, com ha anat això? Com dius? No t'entenc. A veure, llop, obre la boca, que si no, no sé què dius. Què? I què són aquestes plomes que et surten de la boca?
En aquell moment, el llop va obrir la boca i va sortir volant a tota castanya un petit ocellet.
Però què és això? No em diguis que t'has dedicat a menjar-te tots els animals.
No. Sí, jo he fet bé la meva feina, eh? Però és que ara ja tenia gana i no me n'he pogut estar.
Però diantre, llop, si tenies gana, haver-ho dit. però no has d'anar menjant-te tots els animals. Pensa que els tinc tots comptats. Ai, en fi, veig que has fet bona feina malgrat tot. Au, passa cap a la cuina i que et preparin alguna cosa per menjar.
Ara era el torn de la bruixa, que cal dir que tenia una mica de mal caràcter. La seva tasca seria la de preparar les bosses de caramels per a la cavalcada.
M'encanten els caramelets, però on els teniu?
Ai, mira, bruixa, com que tens poders màgics, et proposem que agafis totes aquestes pedres que hi ha per aquí escampades i les converteixis en caramels.
Ai, sí, i jo tinc molts poders. De fet, vols que et converteixi en un gripau? O en una guineu? O si vols et converteixo tu en pedra?
No diguis bajanades. Au, posa't a fer la feina i procura no embolicar la troca.
A veure, per on començo? Sí. Pedra, pedreta, converteix-te en una piruleta. Roc petitó, converteix-te en un caramel ben rodó. Aquesta feina és ben distreta. Però com és que aquí només treballo jo? Què hi fa tota aquesta colla de patges estirats i descansant? Oh, no, per aquí sí que no hi passo. Saps què et dic? Patges mandrosos, convertiu-vos en caramels deliciosos. Ara sí, tot en ordre.
I què, doncs, bruixa? Com ho tenim, això? Ja has preparat totes les bossetes de caramels?
Ui, tant que sí!
Oh, molt bé, Déu-n'hi-do! Quina feinada! Et felicito! No m'esperava que faries tan bona feina. Per cert, bruixa, has vist on s'han ficat tots els patges que hi havia per aquí? Fa estona que els busco i no els trobo per enlloc.
I tant que sí! Com que no treballaven i no m'ajudaven, he convertit els patges mandrosos en caramels deliciosos.
Que has fet què? Ja pots fer el favor de tornar-los a convertir en persona ara mateix.
Caram, doncs els hauré de buscar, perquè entre tants caramels...
Ai, mare meva! Ai, no sé si tot plegat ha estat gaire bona idea.
Mentre tot això passava, el rei Baltasar provava d'explicar al monstre quin seria el seu encàrrec.
Monstre! Monstre! On t'has ficat? No ho entenc. Era aquí fa un moment i ara no el trobo per enlloc. Monstre! Monstre! Ai! Mare meva, quin ensurt! Però què fas?
T'espanto! És que sóc un monstre i això és el que sé fer millor. Ensurts!
Ara això no toca! Ara el que cal és decorar bé les carrosses per fer una bona desfilada la nit de Reis. Creus que en seràs capaç?
Decorar? Sí. Jo ho faré molt bé.
Magnífica! Doncs mira, aquí t'he deixat unes quantes llumetes, unes garlandes i també unes quantes estrelletes. Quan torni, a veure si ho has deixat tot ben bonic.
D'acord. Adéu! A veure... Estrelletes... Llumetes? No. Això no m'agrada. Jo vull alguna cosa ben cuqui perquè els Reis Mags estiguin orgullosos de mi. Posarem unes quantes aranyes, unes quantes carbasses de Halloween, dos o tres esquelets i uns quants ratpenats. Sí, ratpenats. Ui, ai...
Al cap d'una estona, el rei Baltasar va tornar i...
Valga'm Déu! Però què és això?
Tachan!
Però si això és terrorífic!
Gràcies, moltes gràcies. Sabia que sabries apreciar el meu art.
Art? Això fa por! No! Quin desastre! Au, passa que encara la diré massa grossa.
Però si les aranyes i els ratpenats agraden a tothom?
Les carrosses no han de fer por! Si no, els nens i nenes no ens vindran a rebre!
Amb l'ajuda del rei i uns quants patges, el monstre va refer la carrossa i va quedar d'allò més bé. Això sí, li van deixar posar algun esquelet i una carbassa a la carrossa del carbó. Finalment, els tres reis van prendre una decisió. El llop, la bruixa, el monstre i els altres personatges eren sapastres de mena i els havia costat molt no fer malifetes. Però el seu olfacte, la seva màgia i tantes altres habilitats havien estat molt útils. Per sobre de tot, vam veure que s'havien esforçat molt.
Estimats amics, ho heu fet prou bé i heu demostrat que sou capaços de ser bons. Aquest any no us portarem carbó. Però ara heu de tornar al món dels contes perquè tots els nens i nenes puguin gaudir amb les vostres històries. Ah, no! Per tornar a fer de dolents, ni pensar-ho! No patiu, que aquesta vegada la història serà diferent.
Per tal que tothom veiés que no eren tan dolents, els reis van deixar que aquella nit participessin de la gran cavalcada. El llop duia els camells, la bruixa llançava caramels, els monstres conduïen les carrosses i els dracs i els ogres duien l'estrella davant de tot. Tothom n'estava encantat i els aplaudien. Aquella nit, els personatges dels contes van tornar als llibres. I l'endemà al matí, tots els infants van rebre com a regal un conte ben especial que explicava com els personatges dolents van aconseguir ser bons amb l'ajuda dels tres reis mags d'Orient. I potser us preguntareu quin és aquest conte. Doncs no és altra que la història que us acabem d'explicar i que esperem que us ajudi, també a vosaltres, a fer realitat tots els vostres somnis.
Trobareu els llibres a la vostra llibreria més propera i podeu seguir els Vivint del Cuento a les seves xarxes socials.
Home, ens ha agradat molt, aquest conte l'has explicat. Els protagonistes són els dolents, o més aviat mal anomenats dolents, que volen deixar de tenir aquest paper, i per això demanen als Reis d'Orient, recordem-ho, una segona oportunitat. Són la bruixa, el monstre, el llop, que, pobres, o sigui, jo entenc que tota la vida amb aquesta etiqueta, vull dir, els entenc perfectament que vulguin fer aquesta mena de revolta.
Els pobres n'estan farts de sempre haver de jugar el paper dels antagonistes de la història.
Clar, però és que jo també això el que em plantejo és que, de vegades, els dolents són una mica el motor d'algunes històries. Sense els dolents, què faríem, no?
Sí, sí, està clar que tota història, perquè funciona, necessita un conflicte, no?
Exacte.
El conflicte no cal que passi per un antagonista, tot i que sempre tenim una estructura clàssica de protagonista, antagonista i conflicte al mig. Però per què els antagonistes no poden ser els protagonistes? Uh-huh. Per què no podem donar la volta a això? Per què hem d'explicar sempre que el llop s'ha de menjar els personatges? Perquè, escolta, i si té gana el pobre i ningú li ha donat de menjar?
Clar, intentem entendre el llop,
clar,
no? Què li passa? Preguntem-li al llop què li passa.
Clar, i el monstre per què li diu el monstre? Perquè és una mica lleig, perquè li agrada fer bromes a la gent i espantar-la. Doncs bé, potser és un bon jan.
No sé si diries, abans ens explicaves què són els contes desexplicats, si són potser fins i tot una mena de remei contra els estereotips.
En certa manera, o sigui, nosaltres no venim aquí a profetitzar res, no? Però sí que volem aportar una miqueta de diferència en el conte típic, tòpic i tradicional que ens han venut sempre, o que sempre hem creat i que sempre s'han explicat.
Clar.
El que volem és donar la volta. Clar, al cas de la Rateta.
Al cas de la Rateta, que no escombra l'esqueleta, sinó que llegeix, que és una apassionada dels contes i dels llibres. No?
Exacte,
que
seria un sempre bon ens han explicat que vol presumir, que Clar. Es vol comprar un llacet, que busca
rosa,
algun...
Rosa, més a més.
Exacte, no?
Clar, però aleshores, diguéssim, el conte clàssic de tota la vida, en quin lloc queda? O vosaltres des de la companyia, com ho perquè si no hi ha un conte clàssic tampoc hi ha un canvi o una manera de desexplicar-lo, o sigui, un conte abans s'ha de poder explicar per desexplicar-lo, no sé si m'explico.
És a dir, els...
No sé si mira, mai més ben dit.
Sí, exacte. No, en primer lloc que quedi claríssim que nosaltres no rebutgem ni defugim el que són els contes clàssics i tradicionals. Els contes clàssics i tradicionals s'han de seguir explicant, han de seguir existint i funcionen i han funcionat durant tants i tants anys, sí, perquè tenen una estructura molt bona que els fa que siguin unes grans narracions, unes grans històries, però dit això, sí que pensem doncs nosaltres ens n'aprofitem d'això, en certa manera, no? Nosaltres ens n'aprofitem d'això.
Si no en renegueu, és com complementari, podríem dir, perquè això també pot ser polèmic fins i tot,
sí, no? Sí, sí, clar, és a dir, al final són un reflexe de la societat de fa un temps, probablement, i potser no de fa tant de temps, perquè hi ha moltes coses que encara passen avui en dia, no? Nosaltres el que fem és que ens aprofitem d'això i els hi donem una volta per actualitzar-los. Ara bé, el conte desexplicat funciona molt bé si coneixes el tradicional, però també ens n'adonem que avui en dia els nens i les nenes cada vegada coneixen menys els contes tradicionals.
Ostres.
Els contes tradicionals cada vegada s'expliquen menys, i els nens coneixen qui és en Pinotxo, aquell que deia mentides i li creixia el nas, però no saben la història d'en Pinotxo. I els nens saben, potser els Tres Porquets sí, perquè és un conte que s'ha explicat molt, però després te'n vas amb la Bella Dorment, te'n vas amb, amb la Ventafocs, te'n vas, etc. I no coneixen bé la història. Llavors, el conte desexplicat, la gràcia és que és una història que funciona per si sola, és a dir, encara que no coneixis el referent.
Sí, ara ho hem sentit perfectament.
Ara bé, si tu coneixes el clàssic, doncs tot això que tens de plus, perquè llavors et fa gràcia la diferència, no? També.
En cas del conte que hem sentit fa una estona, volia recuperar aquesta idea dels dolents que revelen i que volen ser bons o volen tenir un altre paper als contes, i fins que no se'ls doni això, doncs potser es neguen a aparèixer els contes i els contes queden en blanc, no? Aquesta idea. M'interessava això de que els dolents no són tan dolents i potser els bons tampoc són tan bons, no? És a dir, que aquí hi ha uns matisos, on, no?
Sí, clar, perquè ens han ensenyat, o sigui, més no, la societat d'avui en dia sembla que sempre t'hagis de posicionar, no?
Sí.
Que sempre tot sigui o blanc o negre.
Sí, sí, que tots són contrastos i oposats, i no pots triar una cosa o l'altra, i si vols un drama, i tots...
Exacte, sí, tu ets, o ets del Barça o ets del Madrid, no?
Sí.
O estàs a favor dels torrons o estàs a favor de les neules, però les dues coses no poden ser, no?
Sí.
I el matís també ha d'existir, no? I no els bons sempre han de ser superbons, ni els dolents han de ser superdolents, no? Sinó que podem trobar punts d'encontre, i els bons i els dolents poden coexistir, poden conviure, i a vegades es poden intercanviar els rols i es poden intercanviar els papers. I això també és riquesa, jo crec.
Clar, clar. Anava a dir, els adults a vegades també ens costa una mica això del matís, no?
Sí, ens costa moltíssim. Ens costa moltíssim, per això tenim una societat tan polaritzada.
Exacte.
Avui en dia. També.
El que m'aboca també aquest conte és com que la possibilitat de que es pot aprendre, que es pot millorar, no? Que això també és un, no sé, un ensenyament que desprèn aquest conte quan el llegeixes, quan
esclar, el llegeixen. Perquè no tots són causes perdudes.
Exacte.
I tothom ha de tenir una segona oportunitat.
També m'ha agradat aquesta cosa de que ells ho fan a partir de la reivindicació, és a dir, de la queixa. És a dir, primer fan una carta, després fan una amenaça de vaga, una manifestació,
sí,
hi ha uns cartells...
Sindicalistes,
sí,
sí.
Fan política, aquests monstres, els dolents del conte, no?
Clar, clar, nosaltres el que intentem dir, escolta, tu, quan tu vols reivindicar un dret, quan tu vols que les coses canviïn, t'has de reivindicar, t'has de queixar, has de reclamar, perquè si no aquí ningú et fa cas. Quan diem actualitzar no és només canviar rostre, canviar estereotips i tal, sinó presentar escenes quotidianes que avui en dia puguin ser d'allò més comunes, no?, pels infants.
Volia preguntar, tu que tens criatures també a casa, però sobretot els espectacles, perquè això no ho hem explicat, però vosaltres feu espectacles, sou contacontes, us dediqueu a això, més
correcte,
allà del que avui hem sentit a la ràdio. Com reaccionen els nens i nenes? Què diuen?
Als nens els hi fa molta gràcia, perquè en aquest conte en concret el que estem fent és agafar una sèrie de personatges icònics dels contes i descontextualitzar-los totalment per presentar-los en una situació totalment histriònica de voler ajudar a ses majestats, els reis mags, no? Clar, una bruixa ajudant els reis, el llop ferotge...
Sí, una mica contradictori, no?
Clar, ajudant els reis a embolicar les mascotes, precisament, el llop, que sí, l'únic que vol és menjar-se-les totes, no?
Sí, sí.
O el monstre per decorar, un monstre decorant? Què estem fent, no? Doncs la veritat és que els hi fa molta gràcia, perquè són uns personatges molt babaus i molt entranyables, jo diria.
Clar, és divertit, no?, perquè canvies els rols, no sé si també, a més, fa pensar o desperta la imaginació, no?, perquè les coses no són només així, en blanc i negre, sinó que tenen mil matisos i poden ser de moltes altres maneres, i desperta una mica, fa una crida a imaginar.
Jo crec que el que sobretot fa una crida a imaginar, més que la història en si, és la pròpia lectura del conte, si és que el tenen en paper o l'escolta del conte mateix. Jo crec que és un motor de desenvolupament de la imaginació, però també de potenciació de l'atenció, perquè estem en un moment en el qual tenim una crisi de l'atenció molt gran.
Sí.
Als infants cada vegada els hi costa més parar una estona fent una cosa concreta durant una estona llarga i sense desfocalitzar-se.
I tant.
I que aquesta cosa no tingui 10.000 estímuls, perquè és el problema d'avui en dia, no? Nosaltres fa 17 anys que ens dediquem a explicar històries, i d'aquests 17 anys cap aquí Abans els infants tenien molta més capacitat d'atenció. Ara has de posar molta més energia en l'espectacle,
sí,
perquè els infants, si no tenen estímuls constants, es perden, es dispersen, exacte, no estan acostumats a escoltar, no estan acostumats a estar atents, no?
No sé si això té a veure també amb el debat que hem tingut i les polèmiques i el debat profund que hi ha estaventi des del Departament d'Educació sobre l'ús o el protagonisme que han de tenir les pantalles, els mòbils a les escoles també, a partir de quina edat recomana que en tinguin, mm-hmm, o no, no? Aquesta presència tan bestial que tenen els mòbils de la nostra societat. No sé si creus que això hi té a veure, per una banda, i per altra, si et preocupa, per això mateix que em descrivies.
Que em preocupa, evidentment.
Sí.
Em preocupa, evidentment.
I més dedicant a això.
Sí. Però sí, clar, però també diré que jo no sóc contrari a les tecnologies, penso que les tecnologies poden ser molt bones, que poden ser molt útils, però no totes les tecnologies aplicades de qualsevol manera són útils. S'han de saber quan s'apliquen, on s'apliquen i de quina manera s'apliquen. Ara bé, sí que és veritat que la gran entrada de les tecnologies en la nostra societat, que tots els estímuls constants que estem oferint a la canalla,
sí,
van en detriment de la seva capacitat d'atenció. I això passa quan estan a l'aula, passa quan estan veient un espectacle, passa fins i tot inclús davant d'una pantalla. I és que si la pantalla tota l'estona els ofereix el mateix, necessiten
next.
És l'escroll infinit,
sí,
aquest,
sí,
que necessitem fer inclús els adults.
Sí, totalment.
Què és un problema això pel desenvolupament de la creativitat, de la imaginació, de l'atenció dels infants? Sense cap mena de dubte. Ara bé, que això es pot combatre? Segur. I com es pot combatre? Doncs aprenent a escoltar, com aquests contes que estem, que estem promocionant ara aquí, no? Aprenent a escoltar també, no només els audiocontes, sinó a escoltar un adult que llegeix un conte. Jo reivindico molt, sí, que els pares i les mares llegeixin amb els nens
lectura
abans d'anar
alta
a dormir, que facin lectura en veu alta, que la facin ells, però que la facin els nens també, no? I que fem lectures compartides. Per què? Perquè és una manera de que els infants puguin ficar-se més a dins de la història,
sí,
i això és un aprenentatge de vida, perquè quan tu estàs escoltant un conte en el final, t'estàs emocionant amb el personatge, estàs patint amb el personatge, estàs passant situacions de dificultat que hauràs de superar, hauràs d'intentar també enfrontar-te a diferents frustracions, i tot això també et servirà d'aprenentatge després pel teu dia a dia, per la teva vida, etc.
Ja per acabar, expliqueu-nos on us podem venir a veure.
El més fàcil per la gent, si ens vol venir a veure allò. Nosaltres cada principi de mes a Instagram pengem tota l'agenda o a la nostra pàgina web, Vivim del Cuento.
Que com es diu el compte, per poder buscar i seguir-vos, que tothom ho segueixi, sisplau.
Vivim del Cuento, amb un final,
sisplau.
Amb un final.
Vivim del Cuento, això és important aquest matís, eh?
I després a través de la nostra pàgina web, que és vivimdelcuento.org, allà també podem veure l'agenda de totes les activitats. Però bueno, ara els propers dies, el 13 de gener, per exemple, estarem a la Niu de Lletres de Barberà.
13 de gener,
també a Santes Ochó, a Barcelona, el dia 13, el dia 21 estarem a Sant Vicenç dels Horts, a la plaça Sant Jordi, per la festa major d'hivern, el dia 27 estarem a la Ràpita, a Santa Margarida i els Monjos, el dia 30 estarem a Mataró, vull dir que tenim una agenda bastant planeta d'activitats que la gent la pot consultar a la web o a les nostres xarxes.
Doncs fantàstic, intentarem venir, ja ho sabeu.
I tant.
Recordeu que a través de RAC+1, la plataforma digital de la ràdio, anirem també emetent més contes desexplicats, aquests meravellosos contes desexplicats, en les properes setmanes. Per tant, res, només moltes gràcies, Oriol Toro, per
ser
aquí en un dia tan especial com aquest, de la companyia Vivim del Cuento. Ha estat un plaer. L'última pregunta és, dinar de Reis o ara què faràs?
Sí,
on vas ara?
Sí, sí, no, avui toca dinar de Reis, amb els nens amagats sota la taula, dient per qui és cada tall de tortell i repartint la fava i el rei per ser coronat com a rei de la taula.
Doncs moltíssimes gràcies, Oriol, bon Reis.
Que vagi molt bé, adéu-siau.
Sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Que si fer més esport, que si estudiar anglès, que si perdre aquests quilos dels menjars de Nadal. A Conforama et proposem un propòsit més fàcil de complir. Relaxar-te i estar de gust a casa teva. I perquè ho facis realitat, del 2 al 9 de gener li descontem l'IVA al teu nou sofà, mobles o matalàs. Ja a botigues i a Conforama.es. Conforama.
Més enllà de RAC1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.